Bon dia, Enric.
Hola, bon dia. Què tal, Montse?
Molt bé, aquí estem a Fila Zero una setmana més.
Sí, senyora.
Avui porto una efemèrides.
Quina?
Avui fa 111 anys que va néixer un senyor que es deia Sheldon Leonard, que era director, actor, guionista i físic pioner del cinema. I és el personatge en el que s'inspira Big Bang Theory.
Oh, que bona!
Ah, que sí?
No la sabia, aquesta.
Veus?
Tu aprens molt per algun puesto raro, eh?
Sí, mentre dorms.
Sí.
I avui parlarem de les 5 estrenes que no ens podem perdre aquesta setmana, perquè la cartellera, com que ja no és Candelera, ja no és Carnaval, ja no és res, la cartellera ve sortida de pel·lícules bonetes, bonetes.
Sí.
I al final del programa parlarem una mica dels premis BAFTA que es van lliurar este cap de setmana passat. És que estem en plena època d'entregar premis.
BAFTA, BAFTA.
BAFTA, BAFTA.
Ja no, tenim prou.
Ja tenim suficientes, BAFTA. I la pel·lícula primera que presentem és Yo, Tonya.
Mis enemigos siempre decían, Tonya, di la verdad.
Tonya, ¿qué sientes al ir a los mundos?
La verdad no existe.
Una pel·lícula dirigida per Craig Gillespie i protagonitzada per aquesta desmenjada Tonya, protagonitzada per Margot Robbie, que vam poder veure, per exemple, al Lobo de Wall Street. I una pel·lícula que ens ha donat un BAFTA justament aquesta setmana,
sí,
a la millor actriu secundària, a Allison Janney, a la que vam conèixer en aquesta sèrie que ja hem parlat alguna vegada, que és l'ala oeste de la Casa Blanca, que ens va marcar un abans i un després, jo crec.
És veritat, és que és una sèrie que va agradar molt,
sí,
va ser molt popular.
I la tenim de capçalera, eh?
Però sí, i és una sèrie que no ha passat el temps. Te la pots tornar a mirar ara.
Exacte.
I està perfectament al dia.
Exacte. I que va participar també en la pel·lícula La xica del tren, basada en aquella novel·la també, eh? D'aquella
sí,
noia
sí,
que veu coses rares mentre s'emborratxa passant tren amunt i tren avall. Què? Un biopic, pot ser?
Sí, sí, sí. Sí, a veure, esta és una història d'una noia que ja des de molt petita aprèn a fer patinatge artístic, i la història és que quan té uns 23 anys, 24 anys, i està en la cima del patinatge artístic americà, que
sí,
està optant als Jocs Olímpics d'hivern de 1994, hi ha un fet que li trenca i li estronca tota la carrera. I tu diràs, què va passar?
Va tenir un accident?
No,
no.
Va ser pitjor. Resulta que això és la història real, eh?
La
pel·lícula, la pel·lícula parla, és a dir, la pel·lícula parla d'una noia que es diu
Tonya Harding, sí,
que és una patinadora de patinatge artístic sobre gel, que bueno, va pujant en les categories, va quedant cada vegada, arriba a ser la més important dels Estats Units. I aleshores, de cop i volta, hi ha aquest embolic que ara us explicaré. I a partir d'aquí se li acaba la carrera. L'embolic és el següent. Aquesta noia que ha tingut una vida una mica complicada per...
Una família una mica desestructurada.
No, més que desestructurada, tocada del bolet. No? Allò d'apretar el crio perquè sigui el millor i de forçar-lo i tot
sí,
això.
Sí.
Bueno, doncs, total, que aquesta noia quan està a punt de presentar-se als Jocs Olímpics d'hivern de 1994, el seu exmarit i un company contracten a un tio perquè li trenqui la cama a la seva rival.
Ah! Toma!
I resulta que ho fan. No li trenca del tot, per tant,
Però la deixa suficient malmesa, bueno, per no poder anar a les Olimpiades,
exacte,
suposo.
Exacte, i aleshores, clar, com que ha sigut una agressió d'un paio pel carrer,
sí,
doncs això se sap, i a partir d'aquí lliguen caps.
I sospiten que ella, exacte, que està ella, detrás de
clar,
tot això.
Quan arriben al seu exmarit, connecten amb ella, no? I per tant, tot aquest merder, que és allò... Ja ho hem vist en altres pel·lícules, d'una pila de càmeres i periodistes que acampen davant de la casa de la noia que està ferida, i de que també la CBS assigna una periodista per seguir tots els moviments de la protagonista, de la Tonya Harding, mentre es fa entrenaments i tal.
Sí, sí,
allò,
sí.
Acoso periodístico,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Doncs, bueno, és primera notícia. I a partir d'aquí, doncs, se li acaba el rotllo,
sí,
i acaba, mira, els anys 2000, 2003, 2005, 2006, sí, feia boxa, boxejava.
O sigui, bueno, allò d'una joven promesa que al final es va quedar pel camí.
Sí, el bo de la pel·lícula és que la pel·lícula aquesta la presenten com si fos un documental,
sí,
i té molt en compte les classes socials en les que ella es troba. Hi ha gent... O sigui, hi ha patinadores que són de bona família i que poden dedicar-se les 24 hores d'entrenament, mentre ella ha de treballar extra per poder tenir calés, per poder entrenar. I, per tant, retrata molt l'entorn
de la competició d'èlit, no?
Exacte. I l'entorn tan familiar com de l'escola, com de tot això. I, per tant, jo diria que és força interessant.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Pues vam tenir fa unes setmanes una esquiadora, aquella del Molly's Game, i ara tenim, sí, una patinadora.
Bueno, molt bé, doncs. Les dues fan relliscades.
Passem de pel·lícula. Anem a Lady Bird.
¿Lady Bird es tu nombre de pila?
Sí, me ha sido dado por mí para mí.
Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías, y yo creía que era una metáfora, pero sí que hay vías de tren.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Greta Gerwig, protagonitzada per Saoirse Ronan, que vam veure a Gran Hotel Budapest, per Laurie Metcalf de Big Bang Theory, torna a sortir avui, això era El Destí, i que també vam veure a JFK, i per Trai Silets, que vam veure recentment a Los Archivos del Pentágono, o també a una sèrie de referència com és Homeland. Aquesta pel·lícula és una mica la gran perdedora, justament, dels BAFTA. Optava a 3 premis BAFTA, està nominada a Oscars i, de moment, com a BAFTA, no ha guanyat res.
Bueno, veurem, té 5 nominacions als Oscars,
sí,
per tant encara li pot caure alguna cosa.
Exacte.
A veure, aquí això va d'una estudiant jove, un adolescent, que es fa anomenar Lady Bird i que se'n va viure al nord de Califòrnia a fer l'últim any d'institut. I amb això el que intenta és separar-se de la influència de sa mare i engegar el seu propi camí. Una mica, aquesta pel·lícula ve a ser una versió femenina dels 400 cops d'en Truffaut o de Boyhood, és a dir, l'adolescent que viu la vida amb dificultats, que no se sent bé amb si mateix, però a més que està en un entorn familiar i social difícil. I com se'n va sortint d'això?
Bé, és aquest pas de l'adolescència a la maduresa, aquesta amb totes les seves contradiccions, no?
Sí, sí, però aquesta l'hem de veure també.
Aquesta l'hem de veure, sí.
Apunta-te-la.
Apunto, apunto. Molt bé, anirem a la tercera pel·lícula d'aquesta setmana. I aquí jo tinc el meu director també de capçalera, Ridley Scott, amb Todo el dinero del mundo.
¿Lleva pistola, señor Chase?
No me gustan, estropean los trajes.
En el pasado fue espía. Mi hijo está prisionero.
17 millones de dólares, o le quitarán un ojo, una oreja, una mano. No me diga que no tiene dinero.
Una pel·lícula dirigida, com deia, per Ridley Scott, i protagonitzada, entre d'altres, per Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Timothy Hutton i Charlie Plummer, que no és net del Christopher Plummer, tot i que a la pel·lícula se diuen igual, però fan de avi i net.
Sí, però en la pel·lícula tenen un altre nom, també.
També, sí. Bueno, un drama, thriller, segrestos, també basats en fets reals. Jo me'n recordo d'aquest
jo
cas.
Jo també.
Jo me'n recordo d'aquest cas. Això vol dir que ja tenim una edat.
Sí. Els que tenen una edat se'n recorden de Paul Getty III. És aquell nano que vivia amb sa mare, o sigui, els pares estaven separats. I era el net de Paul Getty,
un magnat
però petroli, dels grossos. Era la primera fortuna del món en aquell moment. Bueno, aquest nano vivia amb sa mare a Roma i ell tenia 16 anys. I, bueno, feia una vida bohèmia, nits de cachondeo, sortia, feia de pintor, feia d'extra...
Un niño de papà.
S'ho passava la mar de bé. I de cop i volta desapareix. Parlem de l'any 73. Desapareix i la dona rep un missatge de que el tenen segrestat i que demanen 17 milions de dòlars.
De l'època. Què es diu?
Que poden ser com ara, 17 milions de dòlars, la mare, clar, no té calés, perquè s'ha separat de la fortuna.
És el pare, exacte.
El pare, l'avi.
Sí.
I aleshores li diuen que els vagi a demanar a Londres, que és on hi ha l'avi. Resulta que l'avi diu que no està per històries.
Que no vol pagar.
I que són molt cars.
Que no vol pagar, que el que vol són diners.
Clar, el que vam saber és que la policia d'entrada no es va creure aquest rotllo. Uh-huh. Sí, el nen t'ha dit que l'han segrestat, però ell el que vol és aconseguir diners de son avi. I aleshores, la notícia que jo recordo és que si l'havien segrestat, si no, que es dubtava, i van passar el temps i no se sabia res. I al cap de 4 mesos reben una orella...
Dins d'una caixa. I això, me'n recordo, jo tenia... Bueno, molt pocs anyets, perquè si no se'n sabrà. Però era l'orella sí, me va semblar terrorífic.
L'orella la van enviar a un diari.
A un diari,
I aleshores, al cap de poc, van enviar una foto de l'amo de l'orella sense l'orella.
O sigui, del net de Getty.
El net de Getty amb la cara que es veia que li faltava l'orella. I aleshores sí que ho van entendre. I van demanar 3 milions. De 17 van passar a 3. I fixa't què va fer el ricatxo. Va dir que ell només paga 2 milions, que el reste els posés al pare de la criatura, que era el fill.
Sí.
I, com que no els tenia, millor que faltava...
Que li tallessin l'altra orella.
No, li va deixar el millor, però que li tornés i amb un 4% d'interès.
No m'ho puc creure.
Això
en sèrio?
Doncs, bueno, esta pel·lícula el que fa és...
retratar aquesta crítica al capitalisme més salvatge,
exacte,
no?
Exacte.
O sigui, quan parlem de capitalisme, de capitalisme com a concepte, però això és el capitalisme encara ulls i nom, d'algú àvid de diners i que és capaç de deixar matar a algú de la família per no perdre diners o de regatejar el rescat, no? És
de
molt
voler,
bèstia.
Només vol diners, només vol poder i mai en tindrà prou. I a més, aquest nano va acabar malament, perquè fixa't, es va casar amb una noia, bueno, ell quan un cop rescatat se'n va anar a Estats Units i va estar a l'entorn de l'Andy Warhol,
amb
tota la colla d'artistes, perquè ella era artista, pintava i això. I aleshores se'n va viure també a Los Angeles, però llavors allà ja era alcohòlic, era addicte a diverses drogues, i l'any 81, que tenia 24 anys, va tenir un infart que el va deixar tetraplègic, sec d'un ull i que no podia parlar. I ell i sa mare van reclamar als tribunals, el seu pare, diners per les despeses mèdiques, 25.000 dòlars al mes.
I?
Però no ho sé, però és igual.
Vaya desfeta de família, vaya desfeta. Bueno, aquesta pel·lícula, només un detall, estava protagonitzada, o sigui, el paper de l'avi, del Paul Getty primer, va estar filmada amb actor Kevin Spacey, però arrel de tots els escàndols sexuals dels darrers temps a Hollywood, Ridley Scott no va voler arriscar el seu projecte i va canviar l'actor per Christopher Plummer, que ja el coneixia amb Sonrises i Làgrimes. Vull dir que és més antic que jo que sé.
Sí, però ho fa molt bé, eh?
Sí, sí. Passem, quarta pel·lícula. Una pel·lícula alemana, En la sombra.
Hola, 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 bienvenidos a la familia Sekerchi. Sí, hola.
Ei, bien.
Hola, pasa de mí.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Fatih Akin, en la que, bueno, hi ha tot un lío judicial arrel d'un atemptat, no?
Sí, sí, això passa a Alemanya, és una pel·lícula alemano-francesa, no?
Sí.
O franco-alemana, que diuen.
Sí.
Bueno, resulta que és un matrimoni alemany autèntic, diríem, que viuen amb, que treballen en una zona de gent de fora, diríem.
Sí.
I aleshores resulta que la dona deixa en l'oficina el seu marit amb el fill,
sí.
I hi ha una bomba, un atemptat d'uns nazis alemans, no? Que els hi molesta que hi hagi turcs o que hi hagi...
Neonazis, parlem.
Exacte.
Sí, d'ara,
sí,
és actual.
Això és actual. I aleshores és la història d'aquesta dona que s'ha quedat sense família, com van els jutjats, com vol venjança contra
sí,
els nazis.
Sí, i tot el merder judicial en el que es veu envoltada, no?
Sí, però sobretot és de venjança.
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs passarem a l'última pel·lícula, La enfermedad del domingo. Em sembla que és una pel·lícula sensible.
Tu família no lo sabe, ¿verdad? Nunca se lo has dicho a nadie.
Tuvimos que engañar a todo el mundo. Nadie lo supo nunca.
Es raro.
¿El qué?
No existir casi.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Ramon Salazar. Un drama familiar protagonitzat per Bárbara Eleni, la que va també veure a La piel que habito o a la sèrie Isabel, i Susi Sánchez, que van veure a Julieta o a Truman. Una història de reencontres, no? De retrobades, d'abandonament.
Sí, sí, sí. És, mira, la història és que una dona, quan ella tenia... Bueno, una dona té una filla, i quan la filla té 8 anys, la deixa,
l'abandona.
Sí, es desfà d'ella. I 35 anys més tard, la nena torna a veure sa mare. Per tant, la nena ja té 35 més 8, 43. La mare té molt més.
Sí.
I aleshores...
35 més, de quan la va deixar.
Li demana que passin 10 dies juntes.
Sí.
I aleshores, clar, la mare veu alterat tot el seu sistema de vida per aquella filla que ella va abandonar,
sí,
que n'és conscient i, per tant, li reapareix 35 anys més tard. I... la mare veu l'oportunitat de recuperar la seva filla,
sí,
però resulta que la filla té un propòsit ocult que no ens han explicat. O sigui, va passar 10 dies per alguna cosa allà.
Tant pot ser per venjança, no? Que parlàvem abans de venjança, com pot ser per retrobar la figura de la mare.
No ho sé, però no, això no és un propòsit ocult. No? A més, la mare està bé de
salut,
de calés. No,
ah,
no,
de calés.
Té, mirant el tràiler, es veu una casa... es veu una casa xula, saps?
Vale,
sí,
vale.
En plan de la finca de tal i qual.
Vale, pues així el...
Però no ho sé, no sé.
Oculto serà l'herència.
No,
vinga,
sé,
va,
no
passem
sé.
De pel·lícula... Ja hem acabat, la cartellera. Per tant, tenim biopics a tope, tenim espanyoles, tenim
jo
perdedors...
Jo aconsello, Tònia,
sí.
Lady Bird, i després aquesta última, La enfermedad de Domingo.
I todo
el dinero del mundo.
Les aconsellem, o sigui, totes aquesta setmana. Jo penso que totes tenen una forta càrrega,
bueno,
important.
La més fluixeta per mi és En la sombra,
sí.
La dels alemans.
Sí, sí. I com havíem dit, parlarem dels premis BAFTA, encara que sigui així molt de pressa, molt de pressa. I... ja tornem a anar bé, Enric. És
no,
que ens escolten,
ells,
que ens escolten.
Ells,
tot i que hem de dir...
Són ells que van
tot
bé.
I que hem de dir que n'hi ha una que no l'han vista, que és La forma de l'aigua, que la van estrenar divendres passat i han fet campana i per tant no podem dir res.
Bueno,
però
hi anirem, eh?
Sí. 5 BAFTA a 3 anuncios en les afueres.
Clar, jo
se els mereix. Pel·lícula, millor actriu, actor secundari, pel·lícula britànica i guió original. Els forts, eh, de més.
Tot i que quan fem tant de propaganda d'una pel·lícula, després, el que la va veure, a lo millor
diu, pues no n'hi havia,
no havia tant per tant. Sí. A nosaltres ens va agradar molt perquè no teníem ni idea de què anàvem
sí,
a veure.
I el factor sorpresa...
I ens va entusiasmar, però era per això, perquè segurament. Tampoc ens esperàvem res.
Segurament. Però no, la pel·lícula és bona. Si el, ja sé, ens li donen ja premis, sé. No serà perquè nosaltres no la vam anar a veure. La forma de l'aigua, aquesta que hem dit que hem fet falta. Mm. 3 BAFTAs, director, música original i disseny de producció. Que la música original, justament, la vam posar al programa de la setmana passada.
Sí, sí. El Guillem del Brau.
Ah, això mateix. Millor actor, El instante más oscuro. Gary Oldman, Vincent de Churchill.
Ja ho vam dir, això. Ja ho vam dir. Però trobo que es mereixia més coses, a
sí,
part de millor
actor. Sí, però és que han tingut rivals importants. Vestuari, El hilo invisible.
Sí.
Que si no
sí,
le van sí, a dar El hilo invisible, clar. Si no és el vestuari, perquè clar. Lo demés... Però bueno... Millor fotografia, Blade Runner 2049.
Sí, bé.
Millor so, Dunkerque.
És veritat.
Millor actriu secundària, jo, Tònia, que ho hem dit ara quan l'explicàvem, que justament és aquesta mare tirana, perquè la dona...
La de la Casa Blanca.
La de l'ala oeste de la Casa Blanca, això mateix. I guió adaptat, pues, aquesta del Call Me By Your Name, que no ens va acabar de fer molt de pes.
No. Tot i que he llegit crítiques posteriors que expliquen coses que potser no vam tenir en compte.
Potser sí.
Són
però...
per revisar, aquestes. Eh?
Sí, sí, s'han de revisar. Jo sempre dic que la pel·lícula, la primera idea que et quedes, tampoc no cal. S'ha de veure...
No l'encertes a la primera.
No l'encertes a la primera i potser en aquest cas ens va passar això. Però bueno, rarament no encertem. Què vols que et digui? Eh?
Perquè tenim punteria. Bueno, de fet, són ells que l'encerten, Montse.
Molt bé. Pues acabem en música d'esta de Lady Bird, d'aquesta que estrenen aquest divendres, i ens acomiadem perquè ja s'ha acabat el temps. És ja veritat. Està? Què fem?
Corrents a veure Lady Bird.
Corrents a veure Lady Bird. Molt bé. Adeu. Moltes gràcies i bon dia.
Adéu. Escoltadors de Fila Zero.